El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Molt bona nit, benvinguts a Ràdio Cel, el protagonista. Tots preparats perquè comencem a descobrir el protagonista d'aquesta setmana.
El protagonista d'avui és...
Joan Trias, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Explica'ns.
El protagonista d'avui, de fet, la protagonista d'avui és Eulàlia Mas, directora de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Avui Eulàlia Mas ens explica com van afrontar les entitats socials i el voluntariat la primera onada de la pandèmia i què significa la paraula voluntariat en tots els seus sentits. Després de més de 30 anys d'història i amb prop de 350 entitats federades, la Federació, sota la marca voluntaris.cat, segueix esdevenint l'entitat de referència del voluntariat social a Catalunya. Avui sabrem què fan i com ho fan. Eulàlia Mas és gerent de l'entitat des de l'any 2004, llicenciada en Filosofia a la Universitat Autònoma, diplomada en Ciències Religioses a l'ISCREP i màster en Direcció d'ONG ASAD.
Gràcies, Joan. Eulàlia Mas, molt bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
Gràcies. Com esteu? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí, a punt d'explicar-vos el que em pregunteu.
Tenim moltes coses a preguntar-te, perquè han passat moltes coses.
Molt bé.
Primera pregunta. Com ha estat aquesta tornada de curs?
Està sent difícil. Està sent complicada, perquè després de l'estiu... Jo crec que tots teníem com en la ment que les coses serien diferents, que l'estiu, que les vacances serien la frontera, que separaria un abans i un després, i que aquesta tardor, tot i que seria complicada, ja no seria el mateix escenari que l'anterior etapa. Però ens hem trobat que estem igual i que, per tant, cal continuar fent aquest esforç de remar una mica contracorrent per mantenir l'ànim i per continuar oferint els nostres serveis. I això, vulguis o no, tot i el descans de l'estiu, jo noto que hi ha una certa fatiga en els professionals i també en les persones voluntàries. O sigui que no està sent del tot fàcil.
No està sent fàcil, entenc. En parlarem després. Quin impacte va tenir el voluntariat al començament de la crisi sanitària? He llegit alguna entrevista, Eulàlia, que tu per això et mostres esperançada, no? Aquest esperit del voluntariat com un voluntariat tossut i resilient.
Així és. És que aquest és l'ADN del voluntariat. No hi ha res més a dir. És a dir, són persones, homes i dones, totalment persuadits que cal intervenir en la transformació social de l'entorn i que cal ser part de la solució, no esperar a que ens la vinguin a donar ja feta. Per tant, això no ho atura res ni ningú. I la prova va ser la mateixa pandèmia i l'estat d'alarma, el que va anar passant.
Eulàlia, fem una cosa. Comencem pel principi. De ben segur que moltíssima gent que ens estigui escoltant ara mateix sabrà que és la Federació Catalana de Voluntariat Social, però comencem pel punt de partida. Què feu a la federació? I primera pregunta, com va néixer aquesta federació?
Mira, va néixer l'any 89, de la mà d'una colla d'entitats socials d'aquell moment, algunes de les quals eren de les anomenades grosses, i d'altres mitjanes. Quan dic grosses, doncs vull dir, ja m'enteneu, per exemple, Càritas o Creu Roja. Totes elles, però, detectaven que pel que feia a la gestió del propi voluntariat no tenien una organització de referència que els donés recursos i serveis. Tenien d'altres plataformes de col·laboració, però no pel que feia al seu propi voluntariat. I totes elles en tenien de voluntariat. Aleshores, van acordar constituir el que va ser la federació. I així va néixer, com una entitat que presta serveis i dona recursos a les seves entitats membres, que totes elles es federen perquè compten amb un equip de persones voluntàries. Llavors, amb això em sembla que també et responc a l'altra pregunta, que és que què fem?
Sí, a dia d'avui, exacte.
Aleshores, fem això, fem dues vies de servei, una en fora, una en dintre. La de fora seria sensibilitzar la població en general, a la ciutadania general, perquè entengui què és ser voluntari, què és fer voluntariat, i que s'hi posi, que s'arremangui i s'incorpori a col·laborar amb aquestes entitats que són de casa nostra, diguem, i donar recursos perquè elles treballin més i millor professionalitzant, entre cometes, aquest seu voluntariat. Això és el que fem.
Eulàlia, han canviat les coses 31 anys enrere?
Evidentment, per descomptat. Ha quedat molt enrere el paràmetre de... Som entitats que tenim bona gent, que fa bones obres per a la gent que no té recursos. Això ha passat una mica a la història. Algunes de les nostres entitats, i fins potser nosaltres mateixos, en néixer, proveníem d'aquesta arrel de la bondat i del fer el bé. En aquest sentit, no sé si m'explico, en aquest sentit com a poc professional. No en el sentit de fer el bé de manera eficient, que és molt necessari fer el bé de manera eficient. Però és que era un ser una bona gent.
Sí.
Hi havia molt aquest component de ser bona gent. Ara la cosa no va per aquí. Ara la cosa va per, a veure, quines són les necessitats, quines són les urgències, quina és l'emergència i com ens ho fem per treballar més i millor i tenir més bons resultats i aconseguir més impacte.
La eina seria, per arribar a un millor resultat, Eulàlia, aquesta professionalització, no?, que mencionaves tu, no?, aquesta formació del voluntari.
Exacte. Formació en tota mena d'eines i també prèvia, situant-lo en el marc de l'acció voluntària. És a dir, no s'hi val que una persona un bon dia es llevi i digui vull ser voluntària i l'endemà ja estigui fent un voluntariat. No. Està molt bé aquest primer impuls, està molt bé aquestes ganes de participar, però tot seguit ha de venir un incorporar-se a una formació bàsica d'iniciació en la que entén que entrarà a actuar i a treballar en el marc d'una entitat, en el marc d'un projecte, seguint la coordinació de persones que li donaran pautes, havent de donar explicacions del que fa, exigint també els seus propis drets, també, això també, però alhora també fent-se responsable d'uns certs deures. Per tant, hi ha tota una iniciació bàsica prèvia i després molta formació que es va compaginant amb la pròpia acció sobre l'àmbit en el que treballen aquestes persones. Depèn de l'àmbit, la formació s'especifica d'una banda o d'una altra.
Avui estem parlant amb Eulàlia Mas, és la protagonista de Ràdio Estel, directora de la Federació Catalana de Voluntariat Social. I ara, Eulàlia, volem proposar-te un viatge en el temps. No anirem 31 anys enrere, això ens costarà una mica més. Però això sí, reculem uns anys enrere i volem parlar amb una persona molt estimada per aquesta casa, si m'ho permets. Ella va ser presidenta de la Federació des del 2010 fins al 2018, si no m'equivoco, és Franzina Alsina. Franzina, hola, què tal? Molt bona nit.
Bona nit. Com esteu?
Aquesta te l'esperaves, Eulàlia?
No.
Aquesta sorpresa. És que abans de començar l'hem posat en context a l'Eulàlia, li hem dit, hi haurà sorpreses, són totes bones.
Que bo.
Què tal, Franzina?
Molt bé, i molt contenta d'estar també participant a Ràdio Estel, així a la distància, nosaltres... i amb una persona tan estimada com és l'Eulàlia.
Doncs nosaltres, d'alguna manera, clar, volíem que el protagonisme avui fos compartit, no?, l'Eulàlia, com a directora de la Federació Catalana de Voluntariat Social i aquests 31 anys de la Federació. Un dia, la Franzina, Eulàlia, ens va comentar en una entrevista que a mi em va colpir moltíssim i em va fer pensar... Em va dir que no tothom podia ser voluntari, perquè hi ha gent que potser el fet de ser voluntari diguéssim que ho porta com en el sentit psicològic, no? De dir, em trobo en un moment doncs baix de la meva vida i per tant el que vull fer és ajudar l'altre.
Sí.
I aquí m'hi va fer pensar molt. Tothom pot ser voluntari?
No, tal com et diu la Franzina, no. Ella t'ho explica millor.
Franzina, endavant, recorda'ns-ho, sisplau.
No, mira que fa temps, d'aquesta entrevista, Però clar, li vaig dir que has d'estar molt en plena forma per poder ajudar amb un altre. I no és aquest acte tan egoista, en el fons, no? De dir, jo em dono perquè així rebré. I com que jo estic molt malament, els altres m'ajudaran a superar aquest que jo estigui malament. I dius, no van partir els trets. Els trets és que jo m'estic donant. Des tu rebo, evidentment. Tu parla amb tots els voluntaris del món i sempre et diran que un rep molt més del que dona. Però per donar, tu has d'estar bé. O sigui, posa't bé i quan tu estiguis perfecte estaràs en condicions de poder-te donar als altres.
Uh-huh. Eulàlia, estàs d'acord, no? De comentaves?
Evidentment.
Ella ho pot matitzar molt, molt bé, eh?
No, ja està ben explicat. Jo estic totalment d'acord amb la Francina. I el que passa és que sovint les persones es troben en crisis vitals i en moments de baixa forma i algú els aconsella que si fan voluntariat es recuperaran més ràpid. I això no va així. Això no va així. Les recuperacions són pròpies, personals. El treball ha de ser d'un mateix. I després, a banda, evidentment, pot ser un voluntariat, però va per separat.
Francina, aprofitant que et tenim avui el protagonista també, què en destacaries d'aquests 31 anys d'història de la Federació?
Jo el que et destacaria és la clara visió, no?, que va tenir en el moment oportú el senyor Lluís Martí, de dir que els voluntaris havien d'anar units, les entitats havien d'anar juntes per poder treballar millor i, a més, que es valorés aquesta feina tan callada que és el voluntari, a part de tot de defensar aquests drets i proporcionar eines a aquests voluntaris. I per mi aquest és el primer pas, no?, el més important, que algú en aquell moment tingués aquesta visió tan que no era la que es portava, perquè hem passat, i l'Eulàlia això ho explica molt bé, d'aquest voluntarisme, d'aquest de bones accions, no?, de la bona gent, d'aquest bon fer, aquesta professionalització del voluntariat, professionalització entesa, com ara he sentit que estava dient, no?, de la formació, de si ens hem d'estar donant als altres, que ho fem de la millor manera possible. I després, amb quant d'esforç s'ha tingut que lluitar contra tot i tothom per anar-nos mantenint, per anar mantenint la federació i posar-la en el lloc on està ara. I en aquí sí que deixem que faci un reconeixement importantíssim a la tasca que ha fet l'Eulàlia en tots aquests anys que està directora. Perquè la despegada, per dir-ho així, o la de situar-se en la societat que ha fet la Federació de Voluntariat, jo diria que el 100%, ella no deixarà que sigui dit, però aquí hi ha tot l'esforç, tot l'aprenentatge aquest de com és allò de prova-error, sí, que s'ha anat fent, però no tira mai la tovallola i pensa que s'han passat moments molt fumuts, però molt, no sé si n'haureu parlat o no, perquè m'ho he perdut, però hi van haver-hi moments molt durs, molt de que no sabíem si ens en sortiríem, si podríem continuar la tasca que estàvem fent, però en cap moment es va llançar la tovallola, sinó que era endavant, força, i treballant ho aconseguirem, i amb esforç ho aconseguirem. Jo recordo, veure la suor i les llàgrimes de l'Eulàlia en un moment que va ser molt, molt dur, com es van fer retallades per tot arreu, però amb quina capacitat i amb quina creativitat, perquè aquesta dona és una gran creativa, van poder fer una remuntada que no hi comptàvem. O sigui, per mi això té molt mèrit i és una de les parts que més admiro de l'Eulàlia.
Eulàlia, tu recordes... tu recordes aquests moments que està parlant la Francina?
Sí, recordo perfectament com ella i jo, jo no estava sola. Vam haver d'afrontar moments molt difícils d'una crisi complicada i com vam haver de fer una mica d'estratègia, fins i tot interna, dins la casa, sí, per poder explicar davant del Consell Directiu i davant del propi equip tècnic decisions que s'havien d'anar prenent, gestions que fèiem, i aconseguir que tothom remés a la una i no trencar-nos, no esmicular-nos, que és el que a vegades passa en projectes socials i en organitzacions de la nostra xarxa. S'havia de salvar com fos aquella plataforma perquè té molt valor.
Creus, Eulàlia, que clar, la Francina Alsina, ella és presidenta de la taula del tercer sector a dia d'avui. És més fàcil treballar doncs, amb una persona doncs, justament això, que ha passat per la federació, que sap el que és, que sap amb quins reptes heu de lluitar dia a dia?
Jo estic convençuda que els companys de la taula han d'estar feliços de la vida. Perquè, clar, evidentment, l'equip, l'estructura tècnica de la taula, tenint al capdavant una persona que prové el seu ADN és 100% sector i el seu compromís amb la xarxa d'entitats és nítida, o sigui, és nítida perquè fa no sé quants anys fa que la Francina, a més és voluntària d'una entitat, aleshores, clar, per ells això ha de ser un abans i un després. D'acord que la taula té una missió molt més d'incidència política, d'exercir influència en el govern, de redacció de documents, de supervisió de lleis, tot això és cert. Però des de quin angle es mira això i des de quina perspectiva s'aborda és molt important. I la Francina bé, garanteix que la mirada és genuïna del tercer sector, claríssimament.
Francina.
Sense paraules m'ha deixat.
Ens estem ensabonant l'una a l'altra, però no és veritat. Són coses de veritat.
Són reals i estic convençuda que és així. Us anava a fer una pregunta. Hem d'acomiadar la Francina ja. Ha estat un plaer tenir-te, Francina Alsina. Però abans d'acomiadar-te, Francina, tu te'n recordes, ara que ho apuntava una mica l'Eulàlia, el primer voluntariat que vas fer, te'n recordes quin va ser?
El que encara estic fent ara.
A dia d'avui encara continues fent.
Arrels, encara hi vaig.
A la Fundació Arrels, Francina?
Sí, és el que em va descobrir que en aquell moment, mira, i era l'any 89 també, per això deia, mira, hi havia alguna cosa com a profètic, La Federació de Voluntariat va néixer el mateix any que em vaig iniciar en el voluntariat. I va ser que em deien voluntariat, i anava allà a ajudar, a col·laborar, però aquest nom de voluntari, fins que no van arribar les famoses olimpiades, que després tant dèiem que això no és el voluntariat, bueno, això ja t'explicarà l'Eulàlia, perquè, clar, distingíem molt el que era el voluntariat social a l'altre tipus de voluntariat, però no vam començar a adoptar aquest nom de voluntariat. Jo no em vaig ser conscient que estava fent un voluntariat. Jo anava allà a ajudar, a col·laborar, i ja està.
Doncs, Francina, ha estat un plaer. Gràcies. Gràcies per intervenir avui.
Gràcies a vosaltres. Com sempre, un petó ben fort, Eulàlia. Teniu una gran dona aquí al davant, No sé si en sou conscients.
Ara l'estem redescobrint. Moltíssimes gràcies, Francina.
Pues me n'alegro molt.
Gràcies per la teva intervenció. Eulàlia, estava comentant, clar, que la Francina sempre apunta coses molt, molt interessants i volem repreguntar moltes coses. M'agradaria també, primer de tot, si te'n recordes del primer voluntariat que tu vas fer.
Sí, el meu voluntariat va ser en una entitat de joves universitaris, que era un centre d'acollida que calia gestionar entre tots nosaltres. Es deia Centre Cristià dels Universitaris. Estava al carrer Villarroel. Jo en aquell moment era universitària, anava a l'Autònoma. Vaig conèixer que existia aquella oferta, que hi havia aquell equipament, i vaig començar-hi a anar. Primer com a usuària, anava a les xerrades, anava a les conferències, anava a alguna pregària. I a poc m'hi vaig anar implicant com a persona voluntària, responsable d'algun dels equips que donava serveis a l'entitat, i finalment em van demanar si estaria disponible per dirigir aquella entitat. I vaig acabar sent directora d'aquella entitat. Aleshores, en nom d'aquella entitat, nosaltres participàvem a les assemblees, a les reunions, a les comissions de treball de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Per tant, sí, a través d'aquella entitat que jo vaig conèixer que existia aquesta federació i m'hi vaig posar en contacte. D'aquí ve, aleshores, la relació directa.
Eulàlia, què és per tu fer voluntariat?
Per mi fer voluntariat és un enfocament de la vida. No és tant una qüestió emocional o sentimental, que sí que dona benestar, eh? I dona sensació de sentit, dona sentit al teu dia a dia. Però és més una aposta, és més un compromís personal de dir, no, és que en el meu temps, en el meu dia a dia, hi ha d'haver una part, un percentatge de temps, que el vull dedicar a entrar en contacte amb d'altres. Aquests altres, en un moment donat, poden ser persones molt excloses a les quals jo vull donar suport, vull acompanyar. També poden ser altres menes de col·lectius. No tenen per què ser sempre col·lectius vulnerables, col·lectius exclosos. Hi ha voluntariats que són fets amb persones que no pateixen aquest tipus de, entre cometes, discapacitat. Hi ha voluntariats culturals, hi ha voluntariats ambientals, etc. Però inicialment sempre hi ha d'haver aquesta voluntat, no només una emoció, sinó una voluntat claríssima de destinar part d'aquest teu temps, part de la teva agenda, part del teu calendari a aquesta acció. I ser molt seriós amb això, comprometre-t'hi amb tu mateix perquè has decidit fer-ho i aleshores t'hi posa.
Llegia també en una entrevista que deies que ha d'haver-hi un contracte psicològic.
Sí, és que és així. És que i el primer contracte psicològic ha de ser de tu amb tu. Després ha de venir el de l'entitat amb tu. Però el primer és tu amb tu perquè si dius que ho fas, que després no et decebis, no? O sigui, fes-ho, dona't l'oportunitat de fer-ho, posa't a prova, camina, i ves caminant, i en el caminar ja aniràs aprenent. I si has de corregir, ja modificaràs, però posa-t'hi, no deixis de fer-ho.
Què va suposar, ho apuntava també la Franzina, Eulàlia, què va suposar l'any 92, que va haver-hi un allau de voluntaris increïbles, no? Ara ens estàs parlant una mica els tipus de voluntariat que hi ha, no?
Sí. Mira, l'any 92 té coses precioses, magnífiques, i que sempre recordarem com un model exitós. Les Olimpíades de Barcelona són un punt i a part. Sí, i això no hi ha dubte, i ningú no ho qüestiona. I part d'aquest punt i a part és perquè molts ciutadans i ciutadanes s'hi van afegir a fer un voluntariat, el que en diríem un voluntariat cívic esportiu. Què passava? Què passava? Que era gent de tota mena, de tot origen, de tot lloc, aquí el repte i la convocatòria i la causa de les Olimpíades els va motivar moltíssim. El sector, el que és el nostre sector, ja en aquell moment avisava de vigilem, que tota aquesta onada de bona gent que està fent acció directa després no es perdi, perquè hi ha tantes necessitats reals darrere d'aquesta gran pantalla magnífica que tota aquesta gent, tota aquesta mà d'obra, entre cometes, es necessitarà després. I, per tant, que les administracions, un cop s'hagi acabat tot aquest gran esdeveniment, ens ajudin al sector a seguir fent de crida i a seguir podent absorbir aquesta gent. Que no ens deixin després una mica la cuneta, perquè després vindrà el post, una mica la ressaca. I això és el que va passar, que no es va produir ben bé això i el sector estava una mica ressentit. I una altra cosa que passava és que nosaltres dèiem: aquesta convocatòria l'ha feta, tots els poders de l'Estat, no? Des de l'Estat estatal, Madrid, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona. Hi havia com una gran cogestió d'entre tots ells per tirar endavant allò. Nosaltres insistíem a dir, però és que el voluntariat i les crides a fer coses entre la ciutadania no us pertanyen pròpiament a vosaltres. Ens pertanyen a nosaltres. Nosaltres, les entitats, som les que tenim el coneixement d'aquestes necessitats i som les que hem de poder fer les crides. I la gent ens ha de poder venir quan escoltin quines són les demandes i quins són els projectes. I aquí també vam tenir una certa disputa, perquè les administracions continuaven considerant que el voluntariat era un component que es podia gestionar des dels mateixos ajuntaments. I això va durar anys, aquesta disputa, posteriorment. I nosaltres seguíem dient que no, que les administracions han de fer crides, han de sensibilitzar, ens han d'ajudar a que la gent entengui que val molt la pena ser persona voluntària, però que qui s'ocupa, qui fa el seguiment, qui fa les formacions i qui treballa colze a colze amb aquestes persones som les entitats.
Com heu portat, ara que ho estaves apuntant, avui estem parlant amb Eulàlia Mas, ella és la protagonista avui de Ràdio Estel, directora de la Federació Catalana de Voluntariat Social, més de 30 anys d'història i amb prop de 350 entitats federades. Com ha anat en el transcurs del temps aquesta relació amb les autoritats, amb la Generalitat, l'Ajuntament?
Una cordialíssima mala relació. A veure...
Explica'ns això.
Faig una mica de caricatura. A veure, la relació amb les institucions mai no és fàcil. Elles tenen les seves agendes, elles tenen els seus ritmes, els seus interessos, els seus pressupostos, les seves pensions, els seus correctius interns, els seus espais de participació interna, que els també els obliguen a posar-se apretat el cinturó o no.
Clar.
Nosaltres som una mica el corcó i el que està a fora aixecant el dit i dient sí. Us esteu oblidant de les prioritats i som molt tossuts, som insistents, som persistents i clar, a vegades devem fer una mica de nosa. Però d'altres vegades també és veritat que arribem a acords i que ens entenen i que estan contents de que a l'altra banda, a la banda de la societat civil, les organitzacions ens haguem constituït d'una manera professional i adulta perquè aleshores és amb nosaltres amb qui poden parlar realment de fer aliances i de fer concerts en aquest àmbit.
Eulàlia, creus que per part de la Generalitat i d'altres institucions, o sigui, hi ha un reconeixement de discurs, això també t'ho he llegit, no? Però no de polítiques reals de suport amb el voluntariat, falta aquest estendre la mà real?
A veure, el reconeixement hi és ple, ple de tot. O sigui, la Generalitat també ha volgut i ha impulsat que hi hagués, per exemple, una llei que ha afavorit que es treballés més i millor en matèria de voluntariat. Per tant, res a dir. Però és veritat que en el dia a dia la gestió és molt complexa. I no pot ser que passin coses com les que passen encara ara, com que el finançament per tal de dur a terme projectes d'envergadura i de qualitat no estigui mai garantit quan toca. M'explico? És a dir, volen que nosaltres treballem, i nosaltres també volem, treballar de manera anticipada, projectant, fent estratègia, planificant, i professionalitzant els programes, però al mateix temps no garanteixen que els recursos siguin concedits en el moment del calendari que toca, que s'escau, i amb la quantitat que s'escauria. De tal manera que ens obliguen molt a fer cabrioles
yeah.
i a dedicar potser un xic massa de temps a salvar mobles que no pas a treballar tranquil·lament pels programes.
En previsió, no? En previsió en visió de futur.
Exacte.
Eulàlia Mas, digue'm. Stay Homers. Posem una mica de música,
sí.
Et sembla? Posem una mica sí. de música. Per què ens has triat aquesta cançó d'aquest grup? Intuïm per què, eh? Ara en parlarem del confinament. Com va anar el voluntariat durant el confinament? Aquesta cançó hi té molt a dir?
Escoltem-la.
Doncs vinga, l'escoltem.
I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Let's enjoy this confination. I just wanna feel your love. 'Cause Instagram is not enough for me. But I gotta be patient. Let's enjoy this confination. But every day we'll sing a song to make you dance. see my friends. I wanna walk the streets again, again, again. But I gotta be patient. Let's enjoy this confination. Sí, tens ganes de sortir. Ho sento, però no pots. T'hauràs de quedar dins. Però amb els vídeos d'aquests tres ja he sigut molt feliç. Podria viure així. Ai, aquest temps que tenim també aconseguir que ens unim. I wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be
let's enjoy this confination.
Let's enjoy this confination. One last time. I gotta be patient. Let's enjoy this confination. Sure.
Doncs aquesta és la cançó que hem pogut escoltar avui aquí al protagonista Radio Cel. Són els Stay Homers, que han sonat amb aquesta cançó que va ressonar moltíssim i que ens va donar molta energia a moltes persones. Gotta be patient. D'aquesta manera, no? Eulàlia, volíem llançar un missatge que va arribar, no? Aquest missatge de tranquils, que tot anirà bé, no?
Exacte. Aleshores, jo l'associo molt en el moment primer inicial de l'estat d'alarma, i per això l'he triada, perquè nosaltres, l'equip tècnic, en aquest cas estic referint-me a les persones, companyes meves i jo mateixa, que treballem assalariadament a la federació, cada matí, des que ens vam confinar el 13 de març, si no m'equivoco, ens desitjàvem un bon dia i ens intentàvem donar alè i ànim per seguir endavant, enmig del desconcert i una certa por. I recordo perfectament com ens enviàvem cançons, també, per ajudar-nos a reprendre la marxa. I aquest grup va ser un oxigen, no? Perquè realment ens va sorprendre molt com des d'un terrat d'una terrassa d'una casa, quan es té talent i quan es té motivació i es té ganes, es poden fer coses magnífiques que, a més, contenen aquesta cosa de l'esperit, no? De tornem-nos a alçar, seguim i amb un somriure. I és possible, i serà possible. Per tant, ens ho escoltàvem i ho comentàvem entre tots nosaltres, dient que valia molt la pena que haguessin aparegut i que a vegades les necessitats creen aquests fenòmens, no? I per això us l'he escollida.
Doncs moltíssimes gràcies, ens ha encantat a Eulàlia Mas, directora de la Federació Catalana de Voluntariat Social, com aquest aleteig d'una papallona, no? Ha pogut crear un terrabastall mundial, no? Perquè fins i tot doncs, va traspassar fronteres. Eulàlia, ara si ens centrem en el moment del confinament, tu recordaves aquest 13 de març, quin impacte va tenir el voluntariat al començament de la crisi sanitària? Quins reptes es van plantejar? Es van plantejar nous reptes, entenc? Sobretot, abans estàvem parlant d'aquestes noves formes de voluntariat, és a dir, d'aquests, a veure si m'entens, aquest voluntariat veïnal, no?, que va sorgir del problema, no? Com ho vau poder gestionar, això, des de la federació? Sé que són moltes preguntes, però com vulguis, t'escoltem, que és un plaer.
Bé, nosaltres, inicialment, responem a un perfil de voluntariat que no és aquest del que parles ara. El nostre voluntariat està incorporat dins les entitats federades d'àmbit social i, per tant, aquestes persones, justament al començar l'estat d'alarma, en plena pandèmia, a totes se les va combinar a que es quedessin a casa. Per tant, amb gran desconcert per part de tothom, i amb gran decepció. Però des de les mateixes entitats i nosaltres, tothom els va dir, i més si eren persones de risc, perquè hi ha un voluntariat d'una certa edat, tothom a casa i sense fer res. Un cop passat el primer impacte de sense fer res, immediatament, sense fer res, no, reconduint el fer d'una manera nova via telemàtica i via telefònica. I així va ser com immediatament van començar formacions express perquè totes les persones es poguessin reconduir cap a fer programes de suport i d'acompanyament via pantalla, com la que hem fet servir tot aquest temps. I simultàniament a fer tota aquesta operació nostra interna, ens enduem la gran sorpresa de conèixer a través de l'Ajuntament de Barcelona com estan preocupats perquè a l'Ajuntament se sap com a Barcelona, a diferents barris de la ciutat, tot i l'estat d'alarma, hi ha una bona colla de gent que segueix sortint a carrer, tant sí com no, sí, per fer voluntariat. Elles, aquestes persones, potser no en diuen ni voluntariat del que fan, en diuen bon veïnatge, en diuen ajuda mútua, en diuen com tu vulguis, però surten i s'exposen. Aleshores, l'Ajuntament els amoïnava perquè deien és que, a més, corren el risc, i així està passant, que els posin multes. Clar. Perquè la Guàrdia Urbana els atura, els Mossos els aturen. Què fem? I aleshores, bé, nosaltres se'ns va ocórrer posar en marxa un dispositiu que era crear un certificat que tinguessin totes aquestes persones a disposició, com si diguéssim, a butxaca, a mà, quan algú els cridés l'alto al carrer. Un certificat que deia que estaven actuant, perquè m'entenguis, en nom de la mateixa federació. No era la federació directament, sinó que era una entitat que tenim creada, que es diu Secretaria Català del Voluntariat, que feia de pantalla legal i els va poder acreditar. I també els vam gestionar l'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents, perquè no els passés res, i si els passava, doncs quedessin coberts per aquesta assegurança. I bé, i això va ser un èxit, perquè en poc temps vam entrar en contacte amb multitud de xarxes d'aquest tipus veïnal, algunes de les quals, la majoria, no tenien personalitat jurídica, amb la qual aquest servei no el podien donar i el vam poder donar nosaltres. I vam poder ajudar aquesta bona colla de gent que seguia sortint i va seguir sortint.
No tenien aturador, eh?
No. I a més, no estaven disposats a acceptar que sí, hi havia unes normes en aquest sentit. Deien, bueno, sí, però hi ha unes necessitats urgents, sí, i s'han de pal·liar.
Quan més fumuda és la situació és quan la gent s'arremanga de veritat, Eulàlia?
I tant, no en dubtis, per descomptat.
Aquí s'ha pogut veure, no?, en aquesta pandèmia.
Exacte, però és que ho veus sempre, és una experiència vital quan en una família hi ha un problema gros, quan hi ha un daltabaix greu, es nota. Aleshores emergeix tot allò de qualitat que tenim dintre i que posa en marxa.
Des de la federació, per això, Eulàlia, vosaltres us vau preocupar moltíssim, obvi, no? I fins i tot vau fer una enquesta per saber com s'estava afrontant com ho estaven afrontant, no?, la vostra gent. Quin resultat va ser?
Sí, ens feia por perquè dèiem, home, nosaltres tenim federades entitats molt grans, molt potents, que se'n sortiran segur, que no tindran cap problema, bueno, cap tampoc, però tindran recursos per resoldre els seus problemes. Però després n'hi ha d'altres, mitjanes i petites, moltes, que ens feia patir molt. I per nosaltres va ser una lliçó i una sorpresa, perquè és que va resultar que un 80% de les nostres entitats s'estaven reinventant a contrarrellotge per sortir al pas d'una manera creativa de la seva situació. I això ens va sorprendre molt, perquè ens pensàvem que moltes persianes haurien baixat avall i ja no es tornarien a obrir. I no. Resultava que estaven treballant com nosaltres, de manera telemàtica, esforçant-se per trobar eines, plataformes de suport online i seguir treballant i seguir demostrant als finançadors dels projectes que ells continuaven actives i que, per tant, se'ls havia de seguir donant suport. I per nosaltres això va ser, al revés, un estímul de les entitats a la federació.
Ara estaves apuntant aquestes solucions telemàtiques, no?, com a resposta, com a solució, però clar, sobta, no?, de primeres quan el voluntariat es basa en una acció directa. Com es va poder compaginar això, o com ho esteu fent també ara mateix?
No ha compaginant-se, No pensis que ha canviat molt, tot i que hi ha voluntariats que ja s'han anat reobrint amb mesures de seguretat molt estrictes i s'han anat reincorporant persones, sobretot d'unes edats concretes i sense risc, a fer els voluntariats d'atenció directa en directe. Però continuen, i crec que es quedaran, han vingut a quedar-se, voluntariats fets de manera telemàtica. És a dir, suports fets per pantalla, fets al mòbil, fets telefònicament a persones usuàries que estan en disposició també de poder ser acompanyades així. No tothom pot, però algunes sí poden. I aleshores les entitats s'han apanyat a poder-ho fer amb programes intuïtius, accessibles, que les persones que han de ser beneficiàries d'aquest voluntariat hi puguin tenir accés.
Continua, Eulàlia. Volies dir alguna cosa més?
No, que senzillament que per nosaltres ha estat una lliçó. Ens pensàvem que les entitats anirien una mica més a remolc de fer aquest canvi i resulta que estaven corrent, tant o més que nosaltres.
Clar, perquè d'alguna manera és el que tu apuntaves, és el tipus de voluntariat més o menys respon a una franja d'edat, no? Entenc?
El voluntariat social, que és el que nosaltres, el ram que nosaltres toquem.
Sí,
sí, és veritat que tenim com gent adulta, prejubilada, jubilada, que estan en plenes facultats i que volen donar energia i empenta a projectes socials, no? I els hem acollit amb els braços oberts sempre a les organitzacions. Però, és clar, justament aquesta gent és la que en un moment donat se'ls va dir prou, ara tu no et moguis.
Clar.
I aleshores, algunes de les nostres entitats van tenir la capacitat de renovar els equips, també. En el moment en què l'estat d'alarma va canviar, va desaparèixer, van ser capaços també de renovar els equips, deixar a la retaguarda aquestes persones i renovar-ho amb gent jove. Gent jove que, per exemple, a les universitats, en els màsters, estava tot molt més agafat amb pinces i molt més lent i molt més xinutxano, es van reincorporar a fer voluntariats d'atenció directa. Gent jove va aparèixer a partir d'aquell moment.
Avui estem parlant amb Eulàlia Mas, és la protagonista de Ràdio Estel, directora de la Federació Catalana de Voluntariat Social, però és que avui també volem parlar amb Assumpció Vila, presidenta de la Federació, justament del 2002 al 2010, si no m'equivoco. Què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit. No t'has equivocat. Aquestes dates.
Sí. Nosaltres també avui doncs, volíem preguntar-li també què és per ella, no?, ser voluntari, si el ser voluntari és tota una oportunitat.
Sí, per descomptat. Primer de tot, permetem que saludi a la directora, l'Eulàlia, una gran professional que ha sabut des del primer moment doncs, portar i tirar endavant aquesta federació. A veure, personalment, jo coneixia ja la federació perquè havia estat la delegada de Barcelona, de la que era la província de Barcelona, i la coneixia ja doncs, abans del 2002, no? Jo vaig ser la tercera presidenta. Vull remarcar d'una manera molt especial que el primer president doncs, va ser el que va impulsar, i el Lluís Martí va impulsar, va crear en aquell moment la federació perquè es va veure la necessitat de que estaven sorgint diferents grups de voluntariat amb diferents entitats i que era molt convenient agrupar-los. I jo crec moltíssim en la federació, en aquesta, lògicament, però vull dir que la manera de poder treballar en conjunt i d'anar endavant, doncs la federació era un model que resultava llavors bastant nou, però molt eficient. A veure, a mi el que m'ha reportat a la vida del voluntariat és increïble, perquè jo havia estat uns anys treballant en el món empresarial, molt, molt digne i molt correcte, però llavors doncs, vaig entrar com a professional treballant i vaig estar bastants anys amb entitats de lluita contra el càncer. I llavors vaig poder compartir aquesta feina de professional, no?, i de dirigir unes entitats i aleshores doncs, aprofitar aquest gran valor que la federació i aquest gran... Bueno, per mi va ser... molt important perquè veus el món d'una altra manera, eh? Et dones compte doncs, que hi ha un altre món que és possible i és aquest, no? El voluntariat no és un esforç i un sacrifici donar unes hores de la teva vida pels altres, sinó que reps molt més, jo sempre ho he dit i l'Eulàlia ho sap, reps molt més del cantonat, no? Les hores que dediques doncs no tenen cap importància en el moment de fer una valoració del que tu reps i del que tu prens. I t'asseguro, i totes les persones que m'estigueu escoltant, et canvia la vida, et canvia la vida, et canvia la visió de viure i d'entendre la vida d'una manera espectacular. I també deixo que voldria felicitar que en aquests moments, doncs, degut a la pandèmia que hi ha hagut i que està encara present, la força del voluntariat ha sigut tremenda, tremenda. Hi ha hagut entitats que sort n'han tingut, perquè, és clar, doncs, lògicament, doncs, ha passat que hi ha la malaltia doncs, pot afectar a professionals, i em consta que hi ha hagut entitats que hi ha hagut moments que sort del voluntariat que s'han aguantat i han pogut tirar endavant.
Eulàlia.
Digue'm. Jo, primer de tot, deixa'm dir que estic feliç d'escoltar també la Maria Assumpció. Avui, aquesta nit, escolta, m'està donant una alegria. Entre la Fresina i la Maria Assumpció, ja sóc feliç.
Doncs ens alegrem moltíssim. I, Eulàlia, volies comentar alguna cosa, no?, de l'Assumpció, que ens ha encoratjat moltíssim. A mi m'ha transmès una força increïble, Assumpció.
Bueno, perquè la Maria Assumpció és incansable. Té més energia que totes nosaltres juntes. I la prova és també com aquest impuls i aquests valors en els que ella creu l'han anat portant amb els anys a exercir el càrrec que exerceix ara, que trobo que s'escau molt en la red, no? En l'ADN que ella ja duia, que és aquesta qüestió del compromís social, la justícia social, i arribar doncs, a ser síndica. Em sembla que té tota l'explicació del món, o sigui, és coherent en la seva carrera. No? Estic encantada que de la pròpia federació siguin persones amb ella.
Assumpció Vila, què en destacaria vostè d'aquests anys com a presidenta de la federació? Què és el que ha pogut veure?
A veure, primer de tot, el que ja he dit abans, no? El que aprens, el que arribes a aprendre,
sí.
I que de veritat que veus, i ho repeteixo, veus la vida d'una altra manera, no? Completament diferent, perquè el contacte amb persones i amb grups vulnerables i que veus doncs, que estan passant moments dolents i que tu com tu no, l'entitat, pot ajudar-los, pot ajudar-los a tirar endavant i els hi pot donar la mà per seguir, doncs això és molt important. I, a més, és que és un exemple de vida que ja et dic que t'ensenyen, que tu estàs, doncs, amb un pots estar en un món, jo diria inclús irreal, no?, pendent de les seves coses, de que està molt bé, de la teva família, de la teva feina, lògicament, està molt bé i ha de ser, però llavors veus un altre món i una altra realitat que de veritat que t'ajuda i et compensa moltíssim. I bé, jo doncs en aquest moment també voldria, ja que l'Eulàlia ho ha mencionat, agrair moltíssim a tot el món social que sí, quan l'Ajuntament l'any 2010 em va escollir per ser la síndica de Barcelona, és gràcies a aquest esforç que el món social ha demostrat i ha fet i que no sempre es va reconèixer, perquè ho he de dir també que al principi va ser difícil que les institucions públiques, inclús les privades, es donessin compte del que era aquest moviment que començava i que anava, començava, seguia, sempre n'hi ha hagut, però que arrencava amb més força, no? I això va costar. Però sí que és veritat que el món social després em va donar, a mi personalment, un gran suport i l'Ajuntament de Barcelona doncs, va escoltar i va veure que feia falta que per aquest càrrec doncs, una persona que vingués del món social era important. I per tant, doncs, algun mèrit tenia tots aquests fets, no? Tots, o sigui, jo dec tot aquesta vida passada meva, tota aquesta dedicació social que gràcies a les entitats he tingut.
Doncs, Assumpció Vila, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui el protagonista de Ràdio Estel. Gràcies a aquest protagonista, Eulàlia Mas, síndica de Greuges de Barcelona. Gràcies. Molt bona nit.
Maria Assumpció, a vosaltres.
Ai, Eulàlia, que se'ns ha passat ja el temps, fixa't.
I ha estat, passant, eh?
De debò que ha estat un plaer escoltar-te.
M'alegra escoltar que diguis això, perquè espero que s'hagi entès i que no hagi estat no sé, o espès o confós, sinó que sigui ben clar i que quanta més gent entengui el missatge i es faci voluntària, millor.
Clar, per acabar, per finalitzar, Eulàlia, una mica això, no? Per què m'hauria de fer voluntari jo? Què hi puc fer? Qui puc trobar? I, sobretot, què em pot aportar? No? Que més o menys ho hem anat dient, però perquè la gent també doncs, acabi amb aquesta idea de final.
Bé, jo penso que t'has de fer voluntari o voluntària en el moment en què tu veus que, efectivament, en el teu cap i en el teu horari i en la teva vida, aquesta experiència hi cap, hi té un lloc. Aleshores, immediatament, quan tu sents això, sents aquesta crida, aquesta necessitat, posar-te en contacte amb nosaltres a través de info@voluntaris.cat i nosaltres, immediatament també, et derivem a entitats nostres que tenen projectes preciosos en els que les persones voluntàries hi tenen a fer molta tasca i col·laboren i tenen un paper rellevant i protagonista. I també posem a disposició de les persones interessades formacions perquè aquesta incorporació sigui feta com toca. Per tant, jo l'únic que puc dir és explora dintre, escolta't tu personalment i mira si estàs a punt, si és el moment de començar aquesta aventura de ser voluntari i de fer voluntariat.
Doncs moltíssimes gràcies, Eulàlia Mas, directora de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Sobretot molts ànims, molta força, perquè com hem pogut comprovar durant el protagonista d'avui, el voluntariat ja ho sabíem, però ha estat una peça fonamental amb aquesta pandèmia i ara, més que mai, el futur que ens espera, no? Eulàlia, encara ho serà més, no? Amb tot el que ens pot venir sobre.
Clar, perquè necessitem persones ciutadanes amb tren, amb ganes d'intervenir, de no arronsar-se, de comprometre's, de col·laborar i de sumar.
Doncs aquesta cançó que estem escoltant també suma, oi? Joan Dausà, Eulàlia.
Oh!
Si mai veus que cal repassar la lletra del vers...
Per què l'has triat per acomiadar-te, Eulàlia?
Perquè tinc molt bon record de quan... des d'un consell que està creat a Catalunya, que és un consell en el que hi participem totes les grans plataformes socials amb la Generalitat de Catalunya, se li va demanar a en Joan Dausà que si podria fer...
Doncs moltíssimes gràcies, Eulàlia Mas, directora de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Ha estat un plaer, com dèiem, tenir-te com a protagonista, de debò. Gràcies, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I moltíssima sort i molts ànims. I estem aquí per ajudar-vos, també, per poder ser una eina.
Perfecte, molt bona nit.
Que tingui molt bona nit.
Aquí em tens amb tot el temps. Aquí em tens. Aquí em tens amb tot el temps. Aquí em tens. Aquí em tens amb tot el temps. I el record d'una vetllada i unes ombres projectades a un llençol mal lligat alguna barana i el batec d'una mirada i una història improvisada que ens pertany i no té preu i el record d'una vetllada i unes ombres projectades a un llençol mal lligat alguna barana i el batec d'una mirada i una història improvisada que ens pertany i no té preu, i no té preu. Si mai tens la sang d'un color vermell més clar i sorra a les mans, aquí em tens, aquí em tens amb tot el temps.